Hola, bona nit. Susana Bonany, Núria Robles, Dolors Martínez, Carles Caiguera i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser, us donem la benvinguda aquesta nit a la sintonia Alfa.
Ja podeu buscar on ha aterrat això.
Va dir un dels responsables de l'Observatori Fabra al Tibidabo.
Poc abans, un objecte volador no identificat, que mostrava quatre focus de llum paral·lels a terra, va ser vist a primera hora de la matinada a l'àrea barcelonina del Tibidabo. Segons van afirmar, la nit del 6 al 7 de març passat, fonts de la Guàrdia Urbana de la ciutat comtal i de la torre de control de l'aeroport del Prat de Llobregat.
Les estranyes llums, molt brillants i de color blanc, es van poder veure des de diversos punts de la ciutat.
Avui parlarem a Sintonia Alfa dels objectes volants no identificats que s'han vist a Catalunya aquest passat mes de març. Per parlar d'aquest tema tenim aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio en Josep Guijarro. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
En Jaume Ametller. Bona nit, Jaume.
Hola, bona nit.
En Gilberto Lloret. Bona nit, Gilberto.
Bona nit.
I en Joan Díaz. Bona nit, Joan. En Josep Guijarro és periodista, és ufòleg, és assessor de Radio Televisió Espanyola i és director del programa Misteris de Gara de Televisió de Terrassa. En Jaume Ametller, en Gilberto Lloret i en Joan Díaz són tots tres membres del IIEE, de l'Institut d'Investigacions i Estudis Exobiològics de Barcelona. Parlar, però, avui dels ovnis de Catalunya, sentiu una notícia que considero és la notícia més important dels últims mesos i, bé, vosaltres jutjareu tot seguit.
Dilluns passat, dia 27 de març, l'equip de seguiment a terra de la sonda espacial soviètica Phobos 2 hi va perdre el contacte. La pèrdua del contacte es va produir quan la sonda espacial estava efectuant una aproximació al satèl·lit de Mart Phobos i després de fotografiar una silueta d'origen desconegut de forma el·líptica d'uns 20 quilòmetres de llargada. Els especialistes soviètics descarten que es pogués tractar d'una il·lusió òptica perquè la silueta citada ha sigut fotografiada tant en pel·lícula normal com també en pel·lícula infraroja.
Cal recordar que ja a l'any 1974 i en el marc del programa SETI, que es proposa l'intent de comunicació amb intel·ligències extraterrestres, l'Acadèmia de Ciències de la Unió Soviètica va puntualitzar literalment:
mereix una atenció particular la possibilitat que sondes llançades per civilitzacions extraterrestres es trobin actualment en el sistema solar i, fins i tot, en òrbita al voltant de la Terra.
I després d'aquesta notícia sentiu tot seguit a l'informe que us hem preparat sobre el tema d'avui, els objectes volants no identificats que possiblement hagin visitat Catalunya aquest passat mes de març.
La nit del 6 al 7 de març últim, un objecte volador no identificat va estar volant pel cel de Barcelona i la rodalia.
Una patrulla de la Guàrdia Urbana va donar el primer avís. Des del Prat, els controladors de la torre de l'aeroport també van veure aquest inusual fenomen lluminós, localitzat damunt del Tibidabo.
Allà, a l'Observatori Fabra, el senyor Camacho va dir als guàrdies i a les altres persones que hi havien anat a preguntar-li sobre el fenomen que ja podien anar a buscar on havia caigut allò.
Les càmeres de TV3 també van poder filmar el fenomen lluminós.
L'objecte volador no identificat el van veure moltes persones. La descripció més fiable que en van fer és la d'una figura trapezoidal formada per diversos focus de llum, blanquinosa i molt potent. L'objecte va ser visible durant més de mitja hora i centenars de persones van anar al Tibidabo per veure'l.
Més endavant va sorgir la hipòtesi que podia haver sigut un fenomen òptic causat per la projecció d'un punt de llum en núvols de tipus estratocúmuls, amb una base irregular, forats i parts arrodonides.
8 dies més tard, es va poder veure un altre fenomen lluminós inexplicat al cel de Catalunya. Ho va veure molta gent des de diversos indrets del nostre país.
Però no és pas la primera vegada que objectes i fenòmens aeris d'origen desconegut fan acte de presència sobre les barretines dels catalans.
Ninguno, es que el radar que tengo solamente es secundario. Por aquí, ¿quién pregunta eso? Por aquí ha dicho que se tiene que desviar para evitar colisión. Por aquí yo no sé por qué. Pues esto es la leche. Esto es la leche, me llevan loco. Aquí, este tío ha tenido que hacer maniobra de evasión. Para no pegarse nada, tío, que sé. Por aquí, a un tío lo han seguido desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pero montones.
Torrejón dice que...
Se están viendo blancos primarios. Se me ha quejado este TAE, esta de Italia, el Transmeridian, este...
Un Iberia que iba de Menorca, ahora apuntaré más.
No, el Iberia no lo he visto.
Este. Kilo,
299.
Entre les 20:35 i les 21 hores del vespre del 9 de setembre de 1978 es van viure moments de desconcert a la sala de control del Centre de Control Aeri de Barcelona. 4 avions comercials, un espanyol, un suís, un italià i un altre anglès, van comunicar que veien llums no identificades a les seves rutes de vol. Un dels aparells es va veure obligat a fer una maniobra d'evasió, que vol dir desviar bruscament el rumb per evitar la col·lisió amb una de les llums. Simultàniament, el radar primari de la defensa a Torrejón de Ardoz va captar 4 traces de blancs no identificats.
També durant aquells anys, un dia va aparèixer de sobte a la pantalla del radar secundari del Centre de Control de Vol de Barcelona un codi misteriós, intel·ligent, que cap controlador no havia assignat a cap aparell en vol i que va creuar la meitat de la pantalla del radar des de la vertical de Palma de Mallorca fins a la vertical de l'antena del radar a Barcelona, on va desaparèixer el senyal. a una velocitat de 22.000 km per hora. No podia pas ser un aparell de construcció humana, però a pesar d'això, emitia un codi intel·ligent.
Temps després, la nit de l'11 de novembre de 1979, el caravel de la companyia TAE, pilotat pel comandant Javier Lerdo de Tejada, es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència amb tot el passatge de turistes a l'aeroport valencià de Manises, perquè un objecte volador no identificat el seguia a una distància excessivament perillosa per continuar volant.
Paratai 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero es, no se puede identificar. Sí, si cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
Y Tai 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire?
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
Tai 297, recibido, gracias.
En una tarde 97 solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado.
Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia.
TAE 297, recibida.
Un cop va aterrar l'aparell comercial, tres objectes voladors no identificats van estar suspesos a l'aire a la vertical de l'aeroport de Manises durant dues hores. Els caces que van sortir de la base que la defensa té a Los Llanos, Albacete, per interceptar-los van fracassar en la seva missió.
Un any després, l'11 de novembre del 1980, a 6:45 de la tarda, es va presentar simultàniament al voltant de 7 avions comercials que volaven en rutes i punts distints entre si i simultàniament també sobre les pistes de l'Aeroport Internacional de Barcelona una enorme bola brillant de color verd que anava a velocitats que oscil·laven entre el doble i el triple de la d'un avió comercial i que va desaparèixer descomponent-se en una dispersió de diverses boles més petites també de tonalitat verda.
Catalunya és de sempre terra i atmosfera d'objectes voladors no identificats.
Sintonia Alfa.
Passen 6 minuts d'un quart d'una. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i esteu sentint Sintonia Alfa, on avui parlem dels ovnis, dels objectes volants no identificats i molt particularment dels que s'han vist o no s'han vist, ara ho veurem, aquest passat mes de març. Josep Guijarro, tu em sembla que has investigat aquests suposats objectes volants que han visitat Catalunya aquest passat mes. Realment eren objectes o eren inversions tèrmiques, com s'ha dit?
Des del meu punt de vista, l'únic que puc dir que una inversió tèrmica no ho era. O sigui, una inversió tèrmica l'únic que pot fer és confinar un espai d'humitat que faculta, d'alguna manera, que es puguin projectar una sèrie de llums en aquesta capa de temperatura i humitat, però que en cap dels casos pot generar llums semblants ni remotament semblants a les que es van poder observar el dia 6 o la nit del 7 de març d'aquest any. Es van donar tres hipòtesis: una, la de la inversió tèrmica; l'altra, de que el làser d'una discoteca de Sant Cugat del Vallès fos la responsable d'aquesta projecció en els núvols que, per altra part, es van formar a 2:15 de la matinada, quan ja el fenomen havia passat del tot. I per últim s'havia dit també que podien ser, el qual també està reflectit en un article signat pel senyor Robati, Lectures, que podien ser les llums de la base militar del Turó de l'Home, que bueno, formessin un espejisme amb una espècie de rebotament estrany que fessin a l'atmosfera, que també es derrumba perquè el propi Miquel García de l'Observatori del Turó de l'Home va donar unes declaracions i va inclús estar parlant amb mi dient que era del tot impossible, que ell havia rebut una trucada d'un organisme d'aquí de Barcelona que havia sortit a veure la possibilitat d'aquestes llums i que bueno, va ser infructuós des del punt de vista de que hi havia una forta calitxa tant a les comarques del Vallès, la Costa i el Barcelonès, i d'altra banda hi havia una bruma molt intensa en el Turó de l'Home que evitava precisament que es poguessin veure les llums.
Has pogut parlar amb els membres de Guàrdia Urbana que van donar el primer avís d'aquest objecte?
És a dir, personalment amb els testimonis directes no. Jo vaig estar parlant amb el portaveu de la Guàrdia Urbana, el senyor Ramon Mestres, el qual l'havia indicat que els guàrdies que van veure la llum no ho van fer perquè els ciutadans haguessin denunciat a la Guàrdia Urbana directament el fenomen, sinó que més aviat havien sigut ells, per iniciativa pròpia, els que s'havien aturat el cotxe, havien baixat del cotxe patrulla i havien vist aquestes llums estranyes. Aleshores van ser quan van donar part a la central, i des d'allà es va instar a diverses poblacions de Catalunya, de les quals estaven Olesa, Esparreguera i Terrassa, perquè es fes un seguiment del fenomen, el qual va ser també infructuós. Vaig estar parlant amb els sergents de guàrdia d'aquell dia de les tres poblacions i cap d'ells havien rebut cap tipus de trucada ni denúncia per part dels ciutadans.
I aquesta parella, suposo, de Guàrdia Urbana de Barcelona, que va donar l'avís primer, suposo que estan patrullant en aquella zona habitualment, vull dir,
sí,
que coneixen els llums,
sí,
del Montseny.
Efectivament, estan una mica acostumats ja a veure-les.
Sí, ja sabeu on són. Bé, tenim tres membres de l'Institut d'Investigació i Estudis Exobiològics aquí, com hem dit abans. Vosaltres suposo que també heu fet una investigació d'aquest cas. Qui vol parlar de vosaltres?
Bon,
Jaume. Sí,
jo mateix. Bé, nosaltres, sí, en una primera fase hem pogut aconseguir la gravació original de vídeo, de TV3. En principi, doncs, suposo que com qualsevol persona hem passat pel vídeo domèstic i hem intentat analitzar, diguem-ne, amb velocitat lenta, si el que sortia allà era alguna cosa de les que estem acostumats a veure, o bé, com és el cas, doncs, bueno, veiem realment una sèrie d'intermitents, una sèrie de coloridos molt vistosos, que en principi doncs, no ens recorda res de lo que coneguem. Ara bé, donat que això doncs, es necessiten uns mitjans tècnics dels quals nosaltres no disposem, el que s'ha aprovat i s'està realitzant en aquests moments és enviar aquesta cinta a una institució de Phoenix, Arizona, el GSWV, on allà, doncs, en principi esperem que analitzin la cinta i ens puguin donar alguna informació més sobre, pues, que, segons ells, distàncies, mides, en fi, una mica més d'informació de la cara actualment creixent, no?
Sí. Hi ha un dada que m'agradaria afegir respecte a lo del vídeo, que abans comentàvem fora dels estudis amb el bon amic Ramon Nàvia, i és precisament que bueno, la càmera que es va utilitzar per la filmació va ser una Betacam, càmeres que normalment utilitza TV3 amb les seves sortides. S'ha dit que aquesta càmera, en la posició de gravació normal, sense cap DB, sense cap guany per veure, és impossible que es captin les estrelles. Per poder-les captar és precís doncs, engegar dos guanys, o sigui 32 dBs per sobre de com la càmera funciona. Aleshores, bueno, no es va utilitzar cap d'aquests guanys, les estrelles no es veien i la llum era allò ben vista per la càmera, el qual doncs, dona mostres de la lluminositat que generava aquest fenomen.
Heu indagat al centre de control de vol del Prat amb els controladors que també van veure, em sembla que en directe, el fenomen? Ramon Navia, sí.
Sí, hemos estado allí, pero era lógico que los aparatos no detectaran nada porque el software que tienen las pantallas de radar no están programadas para ello. O sea que cualquier objeto que no sea un avión, las pantallas no lo admiten. Sin embargo, el software de las de los radares militares sí que lo captan. Pero esos no han dicho absolutamente nada. En cuanto a la torre de control del aeropuerto del Prat, tampoco hay nada en los partes, puesto que en ningún momento dificultó el manejo y el desenvolvimiento de las aeronaves en el Prat. Por lo tanto, tampoco hubo ninguna notificación al respecto.
Pero sí han controlado, me sembla que han visto el objeto.
Sí, los controladores lo vieron. Sí. Y incluso el jefe de la sala que estaba allí, pues salió ante los avisos de los demás y lo vieron también, pero en ningún sitio figuró en los
partits. I es pot arribar a veure, encara que sigui amb inversió tèrmica, amb reflexa, la muntanya de Montseny des del Prat de Llobregat?
No, indiscutible no puede ser, pero vamos, las fotos, las tomas que hemos hecho nosotros en vídeo, hemos notado que tenía un movimiento, las luces de izquierda a derecha. Era un cilindro de revolución, aquello en un principio nos parecía que era una superficie rectangular, después vimos que efectivamente aquello no era, y que las luces cambiaban de intensidad, o sea, cambiaba la verde, y la era verde y morada, pero sin embargo la blanca se mantenía siempre con la misma fuerza. Incluso lo que pasa en las notificaciones que dieron al respecto de que habían cuatro luces blancas paralelas al horizonte, no eran tal, creíamos que era una que por la velocidad de rotación podía semejar a las cuatro. Se repito que las blancas siempre estuvo con la misma fuerza y la misma intensidad, mientras las otras cambiaban de fuerza.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkut. Consultes d'astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
I també cursos especialitzats durant tot l'any. Consulteu els vostres dubtes al Centre d'Estudis Esotèrics Malkut. Astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
Telèfon 257 95 59 de Barcelona. 257 95 59.
Tot seguit connectem amb Sóller, a la illa de Mallorca, on està la Carme Domènech. Carme, bona nit.
Hola,
bona nit, Carme. Connectem, expliquem als oients, connectem amb tu perquè tu sí has vist coses estranyes.
Sí, bueno, he vist aquest que parleu, ara, bueno, aquest concretament no, però estava a Barcelona el dia que va passar.
Sí.
I no vaig tenir la sort, però com que em vaig quedar insatisfeta, sembla ser que al cap d'una setmana, doncs aquí em van fer un espectacle.
Com es demana això?
Bueno, home, s'ha de tenir influència,
Dale. Què vas veure? Ho vas veure des de on?
Bueno, això el que passa que és que el que va passar aquí concretament bueno, no té, jo crec que no té cap relació, o si la té, francament era una invasió que baixava. El que va passar el dia 13 va ser, al cap d'una setmana d'aquest fenomen que parleu. I va ser sobre les 11 menys 5 de la nit, es va aixecar un gran vendaval, o sigui, huracanat, un vent huracanat, o sigui, però de por. I vam sortir, amb el meu company, vam sortir fora, a la terrassa jo visc enfront del mar.
I bueno, això és a Sóller mateix?
Bueno, a les afores.
A les afores,
jo estic a les afores. Estem en front del mar. Aleshores, bueno, vam sortir perquè aquest vent havia tombat molts testos i, bueno, havia fet, ja començava a fer destrosses. I aleshores, doncs, bueno, jo estava mirant el mar, el Pere mirava, bueno, estàvem oposats, jo enfront del mar, ell cap a recollint coses cap a mirant a muntanya, i de pronta, doncs, es va formar damunt del mar, o sigui, en direcció a Barcelona, una massa de llum, però, bueno, va ser increïble. O sigui, és que no, jo que, vaig acceptar d'explicar-ho, però és que avui ho estava pensant, dic, no, em quedaré curta, no es pot explicar, no hi ha paraules. Això es va començar a formar una massa de llum de color vermell, però un vermell que us asseguro que feia por, però era magnífic mirar-ho, però al mateix temps era terrorífic. I es va anar fent tan gran i molt gran, molt gran, molt gran. Aleshores, quan ja va estar al màxim de vermell, de repent, o sigui, com així, de repent es va o encendre o aparèixer o el que vulguis, dos focus o dos columnes de llum blanques tremendes, o sigui, eren, bueno, o sigui, queien perpendiculars al mar i era una cosa altíssima, bueno, altíssima, no sé, miraves i no veies on s'acabava allò, no? Sí. I era increïble.
Però de bona a bona, o sigui, perquè sortien del mar.
És que no et puc dir que... O sigui, la massa aquesta de llum vermella que es va començar a formar i quan ja va estar, diguéssim, com una espècie de cortinatge vermell, tremendo, a més, era una cosa grandiosa, doncs això es va encendre de repent. O sigui, no et puc dir si va venir de baix a... anava de baix a dalt o va començar de dalt a baix, jo no sé, jo de repent vaig veure aquests dos focus blancs, bueno, focus, és que eren com dues carreteres, o sigui, unes coses, dos llums blanques, però a més de... separades entre si un de l'altre a molta distància, perquè aquesta massa era tremenda, o sigui, abarcava des de... Bueno, esclar, jo ja no us puc dir les zones quan no us entregueu. O sigui, des de... Bueno, no sé què et diré, uns 30 quilòmetres, podríem dir, vist des de casa meva fins a l'horitzó, no? I d'alçada era també una cosa tremenda. O sigui, era com un cortinatge, es va formar. A més, tenia un final, o sigui, no... acabava just en una zona que es diu Llucalcari i d'allà cap a Sallera estava tota aquesta massa de color vermell. No?
Llavors, era cap al nord que ho veies?
Ah, sí, això sí, estava més aviat mirant cap a Barcelona, o sigui, en direcció a Barcelona. I bueno, quan es van encendre aquests dos focus tan blancs, una llum blanquíssima, bueno, jo em vaig assustar ja molt i bueno, ja estava assustadíssima quan vaig veure això, evidentment, és que em va agafar un atac.
I tot era llum, tot era... o es veia alguna estructura?
No, o sigui, l'única estructura, no estructura, sinó l'únic que era molt ben definit eren aquests focus blancs que després em van sortir, bueno, infinit, o sigui, primer van sortir aquests dos com presidint, no? Eren, a més, molt més amples que els que van anar sortint després, però... o sigui, això sí, eren molt ben definits, tot de l'amplada era exacta, no feia una cosa obliqua, sinó que no perdien tamany, i jo, està clar, vull dir, no es veia res més ben definit, sinó que el focus sí que et puc dir que eren molt ben, aquestes llums blancs eren molt ben rectes total. I bueno, clar, després imagineu-vos que això va ser tremendo, vull dir, jo vaig tenir una reacció, reconec, una mica histèrica, perquè, escolta, era de por i al mateix temps era meravellós, o sigui, va ser una cosa, un espectacle.
Em vas comentar, Carme, dies enrere, que us pensàveu en principi que havies tallat vandellós?
Exactament, bueno, mira, jo la meva primera reacció, o sigui, les coses em van anar passant pel cap, no?, perquè... en principi doncs vaig pensar, com que era la mateixa, el mateix dia que havíem fet un llançament allà a Cabo Canyaveral, vaig pensar que havia explotat alguna cosa a l'espai, no? Perquè d'entrada això semblava, al principi semblava com venia originat de dalt, no? De l'espai, però a més això avançava, aquesta massa llum venia com avançava, per tant, o sigui, jo em vaig assustar molt perquè a més pensava, bueno, això ve cap aquí. I primer vaig pensar això, després, o sigui, sé que vaig dir-li en el tema al meu company i vaig dir, entrem a casa corrents que això és que ha explotat vandellós, perquè més o menys tenim vandellós, desgraciadament, doncs, diríem, traçant una línia recta, no?, a la costa. I vaig pensar, doncs, això, que havia hagut una catàstrofe nuclear o alguna cosa així.
Carme, va haver en algun moment algun soroll a part d'aquest vent huracanat que deies que...
No, perquè el vent era terrible, o sigui, el vent era com mai. Nosaltres aquí es diu Serra de Tramuntana, perquè, per exemple, fa molt de vent, però com aquest dia jo no recordo mai haver vist un vent així, us ho
es pot dir fins i tot que podia dificultar el caminar o el fugir.
Bueno, home, mira, un dels motius pels quals jo vaig sortir era perquè tenia roba estesa i la veritat és que això és el que va decidir-me sortir entre les rodes, perquè vaig pensar, bueno, demà no trobarem res. I aleshores, doncs, sí, no, dificultat per caminar, no ho sé, vaja, no. No ho sé, no, podíem moure'ns, però sí que realment era un vent molt fort, era un vent fortíssim, ara un vent estrany, un vent calent, bastant calent, I llavors, bueno, com us deia, això, doncs, primer vaig pensar que havia estat vandellós, en fi. Això va durar, bueno, es va formar aquesta massa així, jo em vaig, ja dic, em vaig posar molt nerviosa, vaig entrar aquí a casa, el que volia, clar, ho volia veure, però al mateix temps no sabia ben bé què era això, pensava que si era, podia ser algo radioactiu o algo així, doncs que, bueno, ja s'havia acabat la... l'existència aquí. Bueno, en fi, vaig voler trucar una amiga meva que està en el poble de Sóller, jo estic a les afores, i per veure si ella surt, ho veia també, perquè nosaltres estem bastant apartats al camp i tal. I vaig telefonar a aquesta amiga, li vaig dir, doncs, mira, surt i digue'm per favor si tu veus alguna cosa al cel, perquè és que aquí a casa hi ha, aquí davant hi ha una cosa terrible, molt maco, però al mateix temps terrible. I, bueno, al cap d'un quart em telefona i em diu, escolta, diu, això és que ha explotat el Puigmajor, vull dir, el Puigmajor és una base militar que hi ha aquí damunt a Sóller, que els americans hi tenen també un, bé, tenim un radar, sembla ser compartit, i llavors em va dir, Carmen, diu, això és que ha explotat el Puigmajor, diu, oh, però què passa, diu, però tu t'has fixat, diu, home, clar que m'he fixat, i ho he vist com es formava. En fi, aquella noia va penjar perquè també volia veure-ho. I, bueno, la cosa aquesta vermella, la massa aquesta va durar més o menys aproximadament uns 35 minuts, va estar aquí, vaja, vull dir, és equiparat això, i aquests focus blancs allò, ja eren un continu, o sigui, anaven sortint aquests focus, no sé, vull dir, fent com una pluja de focus blancs, que eren molt més estrets que els dos primers aquells que presenciaven, diguéssim, l'espectacle, no? I ja al cap d'uns 35 minuts, aproximadament, això es va anar dispersant, aquesta massa, es va anar dispersant així lentament, o ben es va calmar, i llavors es va quedar, diguéssim, una espècie d'atmosfera vermellosa damunt del cel, de tota aquella zona, i el vent es va parar en sec. Bueno,
i això és com va desaparèixer,
bueno,
com si s'evaporés.
Exacte, com si s'evaporés. Ara bé, aleshores, bueno, ja llavors doncs et fixaves, això era, o sigui, això era perpendicular al mar, eh? O sigui, queia com una cortina. Aleshores, ja quan això s'havia dispersat, mirant el cel, que havia quedat aquesta espècie d'atmosfera vermellosa, van començar a encendre els focus blancs, igual que aquests altres que queien perpendiculars, però llavors ja eren paral·lels al mar, diguéssim. Eh? Ho enteneu o no?
Sí, i en algun moment aquests focus blancs que deies que sortien per doquier de la nau,
sí,
il·luminaven
de la
parts de
la nau,
bueno,
eh?
De la nau o de l'objecte o del que fos, il·luminaven part de la finca o...
Sí, bueno,
o reflectien el mar.
Nosaltres, jo no veia que quedés il·luminat. Ara aquesta amiga que em va trucar, bueno, que jo vaig trucar primer però després em va dir això del Puigmajor, ella veia tot el perfil de la muntanya, de les muntanyes de la vall de Sóller, i aquestes dues, hi ha dues boles que són, bueno, aquí al Rada i tal, això estava al rojo vivo, em va dir, no? Diu, bueno, però quin vermell més estrany, i es veia totes les siluetes de la muntanya, tot un resplendor vermell, no? I, o sigui, jo a casa no veia que quedés il·luminat res, no es podia veure això. Esclar, no sé, vull dir, imagineu-vos, en aquell moment jo, pues, no sé, vaig reaccionar de mil formes, però esclar, jo volia que veure si algú més veia això, perquè és que era impressionant.
No va aparèixer, Carme, el famós camió dels americans?
No ho sé, encara no ho he pogut averiguar, jo tinc previst...
Averigua.
Sí, no, ho he d'averiguar. El que passa que és que aquesta amiga meva és periodista, aleshores ella va trucar al mateix moment que jo la vaig telefonar i ella va veure això. Ella no viu, o sigui, no viu enfront del mar, sinó que està dins del poble de Sóller, que queda més apartat, o sigui, que tampoc va veure el fenomen tal com jo el veia, diguéssim, des d'un altre prisma, no? I llavors ella va trucar a la base, als militars, va trucar allà, al mateix moment que això estava allà, i és el que es va posar el senyor de turno, i li va dir que estava tot en ordre.
Ho tenien controlat, almenys ells.
Sí, que estava en ordre.
Carme, tenim un convidat que et vol fer una pregunta.
Escolta, Carme, tu veies el mar des de casa teva.
Sí, total.
Vas veure algun remolí o algú per l'estil?
No, hi havia una nit calmadíssima, o sigui, és que era d'espectacle, perquè la nit que hi havia aquest dia era impressionant, eh? El mar estava des de casa, estem molt amunt, però hi ha molta nitidesa i ja no hi ha res per davant, i es veia el mar molt tranquil, una lluna que estava creixent, molt maco, i era una nit molt maca, eh? Però el que ens va cridar l'atenció va ser aquest vendaval, no? Aquesta espècie ben huracanat. I no sé, nosaltres el que buscant respostes així una mica racionals, doncs havíem pensat que podia ser una aurora boreal, perquè de les dimensions i l'envergadura que això ha estat, jo, si això era una nau o algo que s'assembli, us asseguro que ja ens podem, vaja, confessar tots.
Jo volia fer un parell de preguntes més. Tu saps si es van alterar les condicions meteorològiques locals?
Mira, jo t'ho dic, que, perquè aquesta mateixa nit vaig començar a trucar gent aquí a l'Observatori Fabra, vaig trucar inclusiu, ningú em contestava, o sigui que realment tenim una bona assistència. Els serveis d'aquí meteorològics de Palma tampoc, i l'endemà ho vaig aconseguir, no? Aleshores ningú havia detectat res, cap servei meteorològic ni de Barcelona, ni d'aquí Balear, ni un centre astronòmic allà, tampoc, ningú havia detectat res. Vaig tornar a trucar jo a la base del Puigmajor, em van dir que allà tampoc tot estava en ordre, ningú havia vist res, tu. Sí.
Bueno, pues ara l'última. El dia següent vas tindre conjuntivitis?
No.
No vas tindre res?
No, estic molt bé. L'únic faringitis fa una setmana, però vaja, no crec que... Em sembla que hi ha una passa.
Estupendo.
Una pregunta més. Sí.
Carme, dues preguntes, però respira abans de contestar.
Jo us expliqui, no, és que a més, després de cap d'una setmana vam tornar a veure una altra cosa, que el que passa que ja, jo després d'haver vist això, us asseguro que ja no m'impressiona.
Segur que era més important lo primer que lo segon, si no ho haguessis canviat.
No, lo segon és aquesta serpentina que es va veure també des de Catalunya, que la vam veure com es formava aquí també.
Sí, bueno, allà van les meves preguntes. Una és si te'n recordes de los punts aquests luminosos, en algun moment es van fusionar. I l'altra pregunta és si va canviar el teu sentit anímic, és a dir, si vas tindre mal humor o vas tindre algun canvi.
Sí, sí, bueno, això va passar, es va produir abans de veure el fenomen.
Quan abans?
I tampoc és que ens canviés l'humor, sinó que estàvem... bueno, quan abans? Doncs potser una mitja hora abans. Una mitja hora abans, me'n recordo que estàvem la mare de vell, de sobte, no sé, em sentia molt nerviosa.
Intranquil·la.
I el meu company, doncs, també, inclús li vaig dir, que t'ha canviat l'humor i tal. I llavors, comentant-ho amb aquesta altra noia, aquesta amiga meva de Sóller, doncs també ella sembla ser que fins i tot va demanant al seu marit que li preparés una tila perquè se sentia molt nerviosa, això abans de veure res, eh?
Sí, sí.
I després una altra parella que viu a prop de casa nostra, que també estan aquí a la muntanya, doncs ells també l'endemà van venir a dins, pues, que ho havien vist i estaven super assustats. Ella està embarassada i li va agafar un atac de plorar dues hores. Però abans de passar el fenomen, doncs es veu que també se sentia molt nerviosa, inclús li va agafar fred, i va ser gràcies al fred que va sortir el seu marit a buscar llenya i es va trobar que amb això, no?
I posteriorment?
No, després, home, posteriorment jo et puc dir que estava al borde d'un atac. No, però, home, al principi em vaig posar molt nerviosa, però escolteu, és que n'hi havia, per això. Ara després em sentia molt feliç, no sé per què, però vaig pensar, carai, escolta...
Sí, perquè vas comprovar que no va ser banderiós.
No les tenia totes, jo estava segura. És més, mira, si estava trucant en un programa que fan aquí a Catalunya a la una de la nit, com se diu això... aquest que fa el Cuní.
Sí, l'any dels ignorants.
Això, l'any dels ignorants. Per dir que havia passat això, o sigui, això és, ho vaig dir a la una i quart, i que encara inclús veia aquests focus blancs fins a les 3 de la nit, que jo vaig aguantar aquí fora a la terrassa, estaven aquí, o sigui, s'anaven encenent els focus aquests. I...
Perdona, Carme, però no vas contestar la primera pregunta.
Ah, sí, perdona, si s'havien fusionat...
Exacte.
No. No es mesclaven entre si, eh? Eren perfectament definits cada un dels focus i tenia moviment però no es mesclaven, podies veure molt bé cada un d'ells, molt ben definits.
Carme,
t'hem
deixat perquè no hem deixat parlar als oients encara.
Ja ho sé.
Carme, una pregunta última meva.
Digueu.
No heu fotografiat el fenomen?
No.
Ni filmat?
No. En aquell moment seguro que no estàs per això.
No?
No.
Ni una persona interessada pel tema com tu?
No.
Ets com els pilots d'Iberia i de Viaco,
Jo estic interessada pel tema, però no per fer fotos.
Perdona, una última pregunta.
Digue.
D'en Jaume.
Hola, bona nit, Carme.
Hola.
Ja sé que és una pregunta difícil de contestar, més que res imprecisa. Tens idea de l'altura o la distància que podia estar això d'allà on estàveu vosaltres?
De la distància, o sigui, de distància en línia recta, estava molt a prop, o sigui... A veure, en quilòmetres, doncs, ara t'ho calcularé perquè el que estic jo de la platja, del mar, mira, posa-li uns 20 quilòmetres. És a prop perquè està... jo veig una profunditat de mar tremenda. És quasi inclús... No, inclús hi ha dies de molta claritat que es veu la lluminositat de Barcelona i tot. Vull dir que està uns 20 quilòmetres, potser menys. La cortina aquesta. I després d'alçada... era tremendo, vull dir, era... Això potser tenia, no ho sé, d'alçada, no ho sé. És que no ho sé, era... no veies on acabava.
És a dir, potser l'alçada en metres és difícil, però l'alçada angular, si tinguessis l'esfera d'un rellotge i tu estàs mirant, diguem-ne, estàs al mig i mires a les 3, diguem-ne, cap a... què estaríem? A les 12, a la 1, a les 2?
Espera't, ara no t'entenc.
Sí.
O sigui, si miro un rellotge...
Potser t'ha liat més l'exemple que...
Sí, m'has liat.
Sí. D'alguna manera, si això estés arran de mar, oi? Sí. A baix de tot, doncs estaria, diguem-ne, a zero graus respecte on estaves tu. Sí. Si pel contra estés sobre el teu cap, estaria 90 graus. Llavors, diguem-ne, entre 0 i 90, quin àngul assignaries tu al fenomen?
Espera, no sé si t'entenc, però ara m'estàs preguntant, o sigui, la proximitat...
No,
l'alçada.
L'alçada. Home, a quin àngul? Pues en l'angle recte, en el que fan els 90 graus. És que no sé si...
No.
Si comprenc.
No, Carme, jo seria des de ran de mar fins a sobre teu, just a la vertical teva, 90 graus.
Sí.
Entens?
Sí.
Entre això, entre la vertical teva, o sigui, mirant recte cap al cel, sí, amunt... I el nivell del mar?
Ah, ara ho entenc, ara ja ho entenc. Entens. Sí, a veure... Ai, a veure, espera't. O sigui, entre la meva vertical i on estava això, podia haver-hi... A veure, què dius, de les 12 a les 3? I posem que estava a la meitat, això.
A 45 graus.
Sí. 45. Sí. Mm. Bé, d'acord, això era, gràcies. Sí, sí.
Carme, bueno, moltes gràcies per la teva comunicació.
Espero que demà hi hauran coses, també. Em sembla que...
Com que hi hauran coses?
Que els provoqueu, home, amb aquest programa.
Ah, vols dir que venen? Bé. Però demà ha preparat la màquina de fotografia,
No, home, no fa falta. Vale.
Moltes gràcies, Carme.
Adéu a vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Sintonia Alfa.
T'interessa la parapsicologia i les ciències ocultes? Vols conèixer les últimes notícies i investigacions sobre fenòmens paranormals, ufologia i altres enigmes prohibits de la mà de la primera revista espanyola especialitzada en parapsicologia?
Carme Set obre la porta al desconegut, amb els especialistes més prestigiosos. Ara, amb noves seccions, noves firmes i més reportatges d'actualitat.
Recorda, Carme Set, cada mes, al teu quiosc.
Per cert, que Carme Set publica amb el número actual una primera entrega d'en Josep Guijarro, precisament sobre aquest tema dels ovnis al mes de març. I el pròxim número, que està encara al carrer, també sembla que continua, no?
Sí, és un estudi, un dossier una mica més ampli, perquè aquí, bueno, només...
On també publiqueu les fotografies, em sembla, no?
Sí, hi ha algunes fotografies que es van treure i que sortiran també publicades en aquesta segona entrega. Mm.
Molt bé, això no és Carme Set, això és Catalunya Ràdio, i estem a sintonia Alfa, quan falten 9 minuts per la 1 de la matinada. I podeu trucar, truqueu. El 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93, si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Sisplau, pel tema d'avui, objectes volants no identificats a Catalunya aquest passat mes de març. Si els heu vist, o si teniu preguntes per als nostres convidats, endavant. I si ens escolteu des de Mallorca, des de les Illes, i heu vist el que acaba d'explicar la Carme Domènech, també truqueu i expliqueu la vostra versió. Mollet, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit, com et dius, sisplau?
Soc Marc.
Marc, endavant.
Sí, volia preguntar-te si en el sector li toca el Fobos, la sonda Fobos de la URSS, si això que ha fotografiat últimament podria ser un ovni, i també volia preguntar-te si, bé, si em podríeu dir si hi ha algun lloc que estiguin publicades les fotos dels jeans de Vallgorguina.
Dels jeans?
Sí, bé, els extraterrestres, intraterrestres.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
I també, si sabeu de, si, o sigui, se l'informa de Matrix, si parla d'altres humanitats com la nostra. O sigui,
si
que
parla,
hi ha així més planetes que estiguin en la mateixa situació
que nosaltres,
referent als extraterrestres, comprens?
Esperem que no.
Escolta, a les 12:15 es veia una llum al damunt del tiri d'Abo.
Quan?
Ara, a 3:15.
Aquesta nit?
Aquesta nit mateix, sí.
I estava anunciant sintonia. Escolta, i aquesta llum com era? Perquè podia ser un avió.
No, no, bueno, és que no es veia com un avió, ni se sentia cap soroll ni res. Era una llum blanca, fixa, primera grossa, i ha estat potser 3 o 4 minuts fixa, grossa. I després ha anat minvant, minvant, com si s'allunyés, però sense bellugar-se de lloc, eh?
I de quin color?
Blanca.
Blanca. I aviam, aviam. Pregunteu, si voleu fer preguntes, aprofiteu ara que tenim la Carme.
Bona nit, Carme. Mira, jo pregunto. Aquesta llum, tu l'has vist desaparèixer?
Sí, sí, sí.
Quina velocitat? Molta velocitat o poc a poc?
Poc a poc.
Molt poc a poc.
Sí.
Has vist si tenia algun altre color a part de blanc?
No, 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 només era blanc. O sigui, el cel vertical, era, hi havia aquests núvols que, no sé com se'n diuen, que semblen un camp llaurat.
Lenticulars?
No, no, que semblen un camp llaurat, que són paral·lels, que n'hi ha molts.
Sí, estratocúmuls.
Sí. I això, diguem, era la vertical, no? Però mirant cap al Tibidabo, el que hi havia era com boira. O sigui, es veien les llums del Tibidabo, però una mica també confuses. I això es veia pues, molt, bastant més clar que les llums del Tibidabo. I jo ho veia pues, entre el Carmelo i el Tibidabo.
Estàtic, en moviment?
Estàtic, estàtic.
Durant quant temps?
Sí, uns 3 o 4 minuts. Bueno, jo quan he començat a veure ja hi era, vull dir, no sé l'estona que hi podia ser.
I quina direcció agafava?
No, no, no cap direcció, és que no s'ha bellugat allò.
I quan ha marxat, a poc, cap a on marxava?
No, no, com si s'allunyés en línia recta, com si anés fonent. O sigui, s'ha anat apagant, diguem.
Molt bé. Tens més preguntes? No.
Però sí, jo volia preguntar quin tamany, d'on estaves tu, quin tamany tindria?
Per exemple, si posessis el braç estirat, amb què me'l podries tapar?
O fes el símil d'una moneda o qualsevol cosa que serveixi per comparar-la.
No, no, no sé, com per exemple el planeta Marte, o així, quan està tan gros, que es veu com una estrella molt grossa, però és que les estrelles que tenia damunt meu, per això he dit que hi havia núvols i això, es veien, però també es veien molt petites. Però això estava en aquest lloc que hi havia com boira, però es veia com bastant gros, bastant potent.
Sí, i a l'últim moment que l'has vist, com ho era? O sigui, quin canvi ha fet?
Doncs pues cada vegada més, més petit, al final semblava doncs, com una estrella, més fluixa, i després ja no es veia res més.
Molt bé, gràcies.
Carme, moltes gràcies.
Molt bé,
sou afortunada, les Carmes. Eh?
Felicitats pel programa.
Gràcies. Roses, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau? Cati.
I feia dies que tenia ganes de dir-ho, això, que també nosaltres des de Roses ho vàrem veure, això.
El què?
Aquest, cap a finals de març, era...
Finals?
Com?
Finals de març?
Sí. Com una esfera, com una pilota de futbol, una llum molt clara, molt clara, doncs en direcció cap al cel. Vull dir, directa, disparada des de la Terra cap al cel.
I cap a on ho veu veure des de Roses?
Des de Roses en direcció des de Castelló. O sigui, des de casa on ho veiem, en direcció cap a Castelló d'Empúries.
Que queda cap a...
Que queda, diguem, cap a...
Nord? No.
No.
No, cap a sur queda, sí.
No, al sur no.
No?
Només
queden des.
Cap a l'oest.
Oest. Molt bé.
A l'oest, que això ja vàrem dir que havien dit Olot, que també ho havien dit, i Girona, que ho havia vist molta gent.
Podia ser el dia 22, aquesta observació.
Això, dimarts, em sembla que era.
Sí, penso que el Ramon...
Molt bé.
I que això, esclar, era una cosa amb molta claror, molta claror, molta claror, i anava disparat, diguem, des de terra, nosaltres
sí,
ho vam veure.
En línia ascendent.
Ah, això, món a món anava. I tot de cop així se'l varen veure, va desaparèixer. I també tindria de dir que la meva germana, Torrella de Fluvià, això doncs el dia aquest, com, l'11, va ser l'11 o el 18, quin dia era aquell, quan se va sentir que havien anunciat, que havien dit tant que aquí a Barcelona es havia vist.
El dia 6, sí,
sí.
Doncs la meva germana, això devia ser un dilluns o un dimarts, doncs ella ho havia vist el diumenge, a Torrella de Fluvià, que justament era una nit ben serena i ben calmada, que es va veure, però ella ho va veure amb, com mitja lluna, la claror. Nosaltres ho vam veure tot sencer, la claror aquesta, però ella era mitja lluna. Així hi anava vertical, això. Nosaltres ho vam veure horitzontal, i ella ho va veure horitzontal, des de Ventalló fins cap a Vilaclum va anar passant per sobre de tot el poble. Així és molt baix i molta claror. Vull dir, esclar, són coses que m'agrada haver-ho pogut dir, perquè, esclar, no... Aquí, o sigui, se'n parla molt, però vull dir, d'aquí aquests poblets i tot això no s'havia pogut dir mai, eh?
A la segona hora, per tots els que esteu interessats, donarem l'adreça dels investigadors que estan aquí presents a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio perquè els hi pugueu fer arribar un resum o un relat exhaustiu dels vostres avistaments. Moltes gràcies, Cati.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Ens queden mig minut, 20 segons per les notícies de la una. Després continuarem a sintonia el FAM el tema d'avui, els ovnis del mes de març a Catalunya. Els que esteu esperant el fil telefònic, us tornarem a trucar després de les notícies de la una i continuarem després.
Sintonia Alfa.
Sintonia Alfa.
Sintonia és un programa de Catalunya Ràdio i passen 7 minuts de la una. Avui parlem dels ovnis a Catalunya al mes de març d'aquest any, d'enguany. Olesa, bona nit. Hola, com et dius, sisplau?
Josep,
endavant.
Sí, guaita, jo volia fer dues preguntes, ja que són experts doncs, en aquest tema dels ovnis, que vull dir que em tenen no preocupat, però sempre estic pensant, que inclús doncs, ho vaig dir en un programa de ràdio, d'aquí a Catalunya Ràdio, però el que passa és doncs, que no era la dient, no? Concretament, l'OVNI, vull dir, a mi m'agradaria que existissin, d'entrada, vull dir que m'agradaria que hi fossin, aquesta és la veritat. O si no m'agradaria, doncs penso que realment no estem sols. Vull dir que no és ganes de fer la murga, aquestes preguntes, que s'entengui això. Vull dir, jo pregunto una cosa, si aquesta gent, doncs clar, venen de lluny, les distàncies estel·lars són enormes, aquesta gent han de viatjar, com a mínim, a més de la velocitat de la llum. Si viatgen a més de la velocitat de la llum, perquè veiem la llum. Aquesta una. Però lligat amb que, per exemple, una vegada estiguin aquí i frenen de sobte i van a una velocitat més normal i encenen llums, perquè les necessiten. Si viatgen més de pressa a la velocitat de la llum, no necessiten llum, perquè, en fi, ni ara amb un sistema d'infrarrojos, un sistema més avançat. Aquesta una. Llavors, una altra és que jo fa molt de temps vaig llegir en una revista normal, vull dir, no especialitzada.
Vols dir que són anormals les que parlen d'ovnis?
No. Vull dir que no era tema general, vull dir. Que no era, doncs, d'ovni, ni tipus Carme Cent, ni cap revista d'aquest tipus, no?
Sí.
No, vull dir...
És broma, home.
Sí. Llavors, jo vaig llegir que s'havia inventat, concretament a Rússia, això parlo de 5 anys enrere, que s'havia inventat un material més lleuger que el plàstic i més dur que l'acer. Si això fos veritat, no n'he tornat a sentir parlar més, potser s'explicaria moltes coses en quant a velocitat, en quant a alçades, en quant a... En fi, aquestes són les preguntes.
Més dur que plàstic?
Sí, molt més dur que el plàstic, i més lleuger que el plàstic, i molt més dur, molt més fort que l'acer.
Perfecte.
Sí. Això fa uns 5 anys que vaig llegir en una revista. Llavors, doncs, potser això explicaria... No se n'ha tornat a parlar, almenys jo no n'hi llegim més, llavors... Potser explicaria unes velocitats anormals, no?
Sí, sí.
A l'hora de volar.
Molt bé.
Merci.
Moltes gràcies a tu, Josep. Bona nit. Vallvidrera, hola.
Sí?
Hola, sí.
Hola, buenas noches.
¿Es Vallvidrera?
Sí, es Vallvidrera.
¿Cómo te dius, sisplau?
Miquel Roig.
Miquel Roig, endavant.
Miri, jo li volia comentar una experiència que vaig tenir. Abans d'acabar bé l'any passat, un apagón de llum general a Barcelona.
Sí.
Doncs una setmana abans jo estava mirant la televisió, visc amb una torre a Vallvidrera, i estàvem els llums apagats, no? I estàvem veient la tele amb la meva dona. I darrere de la tele hi ha una finestra. Llavors vam veure un llum com si fos un baló de futbol que travessava tota la ventana. O sigui, passava com però molt a prop de la finestra. I passava com amb uns 30 metres. I la vam veure i ens vam arribar fins a la finestra i vam veure com desapareixia aquesta pilota de futbol il·luminada i molt a prop a darrere d'una muntanya. I després d'això se'n va anar a la llum.
Va ser la mateixa nit de l'apagón o no?
No, no va ser la mateixa nit. No sé si era una setmana després o una setmana abans. Em sembla que era després, eh? Però immediatament, quan va marxar la llum de casa, doncs ens vam assustar una mica, no? I vam anar fora de la torre i vam veure que estava tota la vidrera apagada. I no vam saber què era ni res.
I a quina hora va ser més o menys això?
Això va ser a les 12 de la nit.
A les 12.
Sí.
I cap a quina banda des de la vidrera es veia? Cap a banda de Barcelona o del Vallès?
De Barcelona.
De Barcelona.
Sí, va passar doncs creuant tota Barcelona.
No saps el dia exacte, no?
El dia exacte no el confio. Però vam veure, però claríssim, eh? O sigui, jo no sóc creient en ovnis ni res, perquè mai a la meva vida havia vist cap ni un, i el dia aquell, vull dir, era claríssim, eh?
Sí,
o sigui, era una llum com una pilota de futbol, gran, a 30 metres, i va passar, doncs, no a una velocitat molt gran, perquè, clar, la finestra és petita, la vam veure passar per tota la finestra, i ens va donar temps a arribar a la finestra, a mirar, i encara a veure, doncs, tota la trajectòria d'aquesta llum, que era gran i que circulava i que va desaparèixer per l'altra banda.
No es podia confondre en cap moment amb l'helicòpter?
No, en absolut, eh? O sigui, era una esfera absolutament perfecta i estava, ja li dic, no era una llum que estava allà a l'horitzó, al mar perduda, sinó que estava molt a prop de nosaltres. I passava, doncs, amb una... que si hagués estat un helicòpter s'hagués vist claríssimament perquè hagués anat molt més a poc a poc.
Les dimensions d'aquest objecte les podies precisar?
Sí, doncs tindria uns 2 palms. Era petit, eh?
Era petit.
Era petit. No era gran.
I de quin color has dit que era?
Era blau... Era com un blau brillant. Un blau brillant.
Molt bé. Teniu més preguntes?
No, cap ni una més.
No, perdona. Ho estava preguntant aquí als convidats. Ara t'ho he dit. No, moltes gràcies, doncs. El que sí, preguem, si algun oient també em va veure això coincidint més o menys amb les dades de l'apagón famós de Fexa i Ener, junts, que ho digui, sisplau, que ens truqui. Moltes gràcies, Miquel. Bona nit. Reus, hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Quería hacerle una pregunta a estos invitados.
Sí. Endavant. Com et dius, sisplau?
Miguel. Pues, ¿cómo queda afectar la memoria a la gente, por ejemplo, si han tenido que estar dentro de una de estas naves?
¿Cómo afecta
la memoria? ¿No recuerdan nada o lo recuerdan todo o cómo queda la memoria?
Molt bé. ¿Només això?
Y si uno me contesta, luego puedo hablar algo.
És que no t'ho contestaran en directe, Miquel. És que si coneixes el programa aquest, saps que fem preguntes... Acceptem preguntes i després fem la resposta totes seguides. Per què? Quina altra pregunta tens? Fes la pregunta i si és adient la contestarem.
Que ja no està passant de res.
Bueno, però suposant que sigui, que sí, que afecta, què preguntaries?
Que si, que són de la Tierra los que estan ahí, Lo que
sí?
pasa que creo que son 1000 y pico años más para adelante.
Bé, és una possibilitat.
No, explica't una miqueta, o sigui, sigues una mica més explícit. O sigui,
pues
així...
Estaba yo en mi casa un domingo, por la mañana, me quedé viendo la tele porque no podía dormir. Creía que me quedé un poco durmiendo y vi un resplandor en el cielo. Con una pelota gorda, ¿no? Blanca, como la que acaban de explicar. Me subo para arriba, para el terrado de arriba, ¿no? Y vivo cada el último piso, ¿no? Y la nave esta bajó como un círculo de unos 2 metros. Donde estaba yo, ¿no? Y flotaba, ¿no? Entonces le metí un pie encima. Y en el momento que hice peso, se estabilizó. Entonces le monté de golpe y eso se ve que estaba como preparado para aguantar un solo peso. O sea, si le meto un peso y después le meto otro, se desequilibra. Le monté encima y enseguida apareció ahí arriba, en la nave aquella. Y son, pues, de personas como nosotros. Estoy con una chica muy guapa, me enseñó como todo aquello. Me subía para arriba, por encima de... O sea, eso lleva como una estructura vertical, que es donde están ellos. Y claro, esto es una circunferencia que gira, ¿no? Me subí arriba del todo y metí unos focos, como se le metan los discos, para contar las revoluciones. ¿Entiendes? Y era una estructura de, como de acero, y que giraba a una velocidad muy rápida. Alrededor de la nave.
Bé, i tu vas pujar sobre aquesta pilota?
Sí.
Fins a la nau?
Sí, i fora anar a la huerta i tot.
Però això, diguem-ne, ho feies amb astral, o era físicament?
Pues yo lo recuerdo como si lo hubiera vivido. Lo que pasa es que luego pasó otra cosa que más dura.
Ok.
Bueno, pues resulta que estaban manipulando. Yo salía... Es extraño, ¿no? Porque yo... Sin que la chica que ya me dijese cosas, hablaba con ella, ¿no? No sé cómo... No te lo sé explicar cómo es, pero hablaba con ella, ¿no? Y resulta de que... Espérate que recuerdo un poco. Pues total, que... O sea, yo me comí a aquella chica, ¿no? Porque se ve que se pusieron de acuerdo uno que estaba por allí, hablando un idioma raro, le dijo algo, ¿no? O sea, yo me la comí... Pero eso ya me lo hacía a propósito, ¿no? Porque ese día me estaba manipulando y no podían conmigo, ¿no?
Miquel, ets un cas únic.
¿Qué?
Que ets un cas únic.
Total, que... Bueno, normal. Yo es que me imagino, ¿no? Esto será el doping, porque otra cosa es que la explicación, ¿no? Total, que... La tía se tuvo que comer, entonces fue cuando me aplaqué, me quedé sobado. Entonces apareció otra vez Miqueli.
Miquel.
Dime.
Tranquil, que no...
Oye,
no tornarà a passar.
Oye, que como viajar entero no es pa' tanto, ¿sabes?
Molt bé. Vale, gracias Miquel.
Vale.
Vale. Hola, Berneda, bona nit.
Hola, Berneda.
Hola, com et dius, sisplau?
Víctor.
Víctor, endavant.
Bé, us truco des d'un telèfon públic per problemes de pintura i coses i he tingut que baixar a escoltar el programa en una cabina per poder... Jo vaig apuntar en una ocasió, vaig apuntar, parlant d'aquest mateix programa, vaig apuntar l'adreça, la direcció, per telèfon la vaig donar, d'un estudiós del tema. Jo no sé si amb aquests senyors que tens de convidats els interessaria. Ell viu a Palma de Mallorca, és de Figueres, però viu a Palma de Mallorca. Està totalment donat a el que són omnis. Ell passa les nits, com aquell que diu, les nits de final de setmana, per ja a l'Ampura d'Alcúdia, de Sóller.
Sí.
I té moltes fotografies, aparatos sensibles, pel·lícules especials, té moltes coses.
Jo I
no sé
diu?
Si a aquests senyors els interessaria.
Com es diu?
No els puc donar l'adreça correcta, però ells podran averiguar-la. Ell es diu Paco Sánchez. Ell és un industrial propietari d'una empresa de desinfecció que està al carrer Aldea de Cariño, Palma de Mallorca. Es diu Paco Sánchez.
Molt bé.
És català, de Figueres. Per aquesta orientació, dic jo, a més, si més adreça vols, és amic també, perquè ell va fer la mili allí, del teu amic Àngel, el vampiròlogo.
El Gordon?
Sí, exactament.
Està bé.
O sigui que potser alguna adreça més grossa podria donar aquest, aquest com un amic.
Molt bé.
Bueno, res més.
Moltes gràcies, Víctor.
Adiós.
Adéu, bona nit. Reus, hola.
Reus? Reus?
Sant Iscle, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Com et dius, sisplau?
Ramon.
Ramon, endavant.
Palau. Mira, és per comunicar-vos que el dia 22, aquest mes de març,
sí,
anava cap a casa, que devien ser un quart de vuit, i com que vivim a la muntanya, vaig veure, amb el cotxe, a davant vaig mirar a dalt al cel, i vaig veure un punt lluminós que corria, com si fos un avió. I vaig pensar entre mi, pues, és un avió. Mira, allà encara els hi toca el sol. I me'l vaig estar mirant un ratet, potser cosa d'un minut, prou feina. I aleshores vaig veure que deixava anar una cosa rara, com un halo, com si fos un, no sé com dir-ho, com si fos un raig d'aigua, no de vapor, no sé, una sombra, una cosa estranya, una cosa que no havia vist mai, vaja. I vaig pensar, carai, això què serà? Potser, en fi, si és l'avió de la combustió dels motors, no sé. Bé, em vaig parar i m'ho vaig estar mirant. I aleshores vaig veure que al cap de potser un minut que seguia una trajectòria de nord a sud, o sigui, volava en direcció cap a Barcelona, i va tombar, però ràpidament va tombar, com si entrés cap a mar, diguéssim. I aleshores anava deixant aquests halos, anava deixant anar aquests halos. El vaig anar seguint, potser coses d'un parell de minuts, llavors com que hi havia un núvol negre, llarg, estret, i es va quedar tapat per aquest núvol. Vaig esperar-me potser 5 minuts, a veure si sortia per més amunt, més avall, per la dreta, per l'esquerra, no el vaig veure sortir per enlloc. El vaig perdre. O sigui, potser el vaig veure potser de 2 minuts. Però el tomb que va fer em va cridar molt l'atenció, perquè allò un avió no ho fa.
Per què? Com ho va fer?
No, és que va tombar molt, molt ràpid, a l'altura que anava, perquè era molt alt això, eh? Era molt alt, era només un punt lluminós, diguéssim vermellós, vermellós blanc, com si fos un avió. Jo primer pensava ben bé que era un avió que li tocava el sol. I el tomb que va fer, perquè quasi va tombar, es pot dir, amb un angle recte, amb un no res, i un avió allò no ho fa. A més, un avió segueix una ruta, més o menys, recta, no? O sigui, no tenia per què fer aquell giro que va fer aquest objecte. Només era, en fi, només era...
Molt bé.
Explicar-vos això.
Moltes gràcies, Ramon, pel testimoni.
Val, de res.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
L'Eixample, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Núria.
Núria, endavant.
Mira, trucava perquè el dia 21 de març anàvem de Barcelona cap a Tarragona i abans del peatge de Martorell vàrem veure també com ha explicat aquest senyor com un fum, com si hagués passat un avió, però no era exactament d'haver passat un avió. I llavors vam veure dalt al cel un foc blanc molt luminós, molt luminós. Van dir, oh, què és això? Una cosa rara, una cosa rara. I va com a desaparèixer. Però al moment va tornar a aparèixer. I feia al costat com una claror també blanca. I llavors mirant, va tornar a desaparèixer. I a l'arribar a Tarragona, ho vàrem comentar amb uns veïns.
Sí.
Diu, pues mira, ara nosaltres veníem per l'autopista i tal. Diu, pues mira què ens ha passat. Diu, doncs mira, nosaltres ens ha passat el mateix, també ho hem vist. Vull dir que no va ser allò que només ho haguéssim vist nosaltres.
I estàs segura que va ser el dia 21?
El dia 21 de març a la tarda.
A la tarda. Cap a quina hora?
A l'hora, pues, no ho sé, potser sobre les 6 o les 7. Sí, sobre aquesta hora.
Aleshores era clar, encara...
Sí, vull dir, i a més, vull dir, no era ni un avió ni res, perquè allò ens va cridar l'atenció, perquè a més era un foc bastant gros, era com un plat de postre petit, blanc, molt, molt il·luminant, molt lluent, i de moment va semblar que desapareixia sota un núvol.
i llavors, oh, però que raro, desaparegut, varen tornar a mirar i es va tornar a veure, però ja va desaparèixer i no, no es van veure més.
Núria, t'importaria fora de micròfon d'antena deixar el teu telèfon?
No.
Doncs no pengis, sisplau, i et prendran el telèfon.
Molt bé.
I moltes gràcies per testimoni.
Adéu, bona nit.
Això que acabo de dir val per tots els oients que voleu comunicar el vostre avistament. Podeu trucar i deixar aquí a Catalunya Ràdio el vostre nom i telèfon indicant que heu tingut un avistament ovni perquè els experts que estan aquí presents a l'estudi es puguin posar en contacte amb vosaltres.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkut. Consultes d'astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
I també cursos especialitzats durant tot l'any. Consulteu els vostres dubtes al Centre d'Estudis Esotèrics Malkut. Astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
Telèfon 257 95 59 de Barcelona. 257 95 59.
Una crida a tots els nostres oients.
Busquem i investiguem casos de persones desaparegudes.
Si sabeu d'algú que hagi desaparegut, ja sigui el vostre cercle familiar, d'amics o de coneguts, us preguem ho comuniqueu a Ramon de Navia Osorio, carrer de Bolívia, número 19, 08018, Barcelona. Telèfon 376 15 300 76.
Per cert, que en relació amb aquesta crida que acabem de fer i que hem vingut fent ja alguns diumenges, avui que tenim els investigadors aquí a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio que precisament estan col·laborant amb nosaltres per aquesta crida, us volen fer una puntualització.
Bé, nosaltres ens agradaria introduir alguns matisos, sobretot per no crear falses expectatives. La veritat és que les aparicions a vegades s'adjudica a casos que no són veritablement desaparicions, que són abandonos, fugues, qualsevol cosa menys desaparició. Nosaltres podríem deixar molt clar que ens interessa millor, ens preocupa i ens ocupa els casos que d'alguna manera es pugui introduir la paraula d'extraordinari. Jo això m'agradaria posar un exemple per fer-lo més gràfic. Per exemple, un senyor que surt d'una localitat qualsevol, va per exemple a la boda d'una neboda o va d'un familiar i no hi arriba. És a dir, què ha passat? No ha ningú sap res, però aquest senyor no ha aparegut. Aquest penso que pot servir per exemplaritzar el que nosaltres volem.
Molt bé. Fins aquí em sembla que ha quedat clar. Vull dir, que no et truqui algú que hagi perdut un parent, no sé, que s'hagi fugat de casa, no és
clar,
això?
Clar, pensem que els problemes familiars, inclús algun problema social, pues, sempre són solucionables dintre de l'entorn familiar o dintre de l'entorn...
El que es busca és realment persones que sense cap explicació lògica hagin desaparegut.
Exactament, sí. Per això apliquem la paraula d'extraordinari.
Molt bé, ara, si us sembla, responem a les poques preguntes que ens han fet els oients, perquè dintre de les moltes comunicacions que ens han fet avui, alguna pregunta havia. Per exemple, en Marc de Mollet preguntava si la notícia que hem donat al començament del programa sobre Phobos, la sonda Phobos 2 dels russos, si es tractava d'un ovni, aquesta fotografia que han fet, d'una silueta de 20 quilòmetres de llargada.
Home, jo penso que encara no estem en possessió d'afirmar o negar categòricament qualsevol cosa. El que passa que aquí el Joan podria donar una pinzellada important de fins a quin punt ens arriben filtrades les informacions un cop arriben aquí, no?
Bueno, suposo que refereixes a aquestes informacions, aquestes notícies que apareixen i després agafa el mateix diari i ja no estan. Sí, en realitat és una mica estrany. Bueno, a mi no m'estranya, francament, perquè estic dintre del medi, però es dona molt sovint que a vegades una notícia pues, surt amb una primera edició o amb un primer tiratge puesto que la mayoría de los diarios tienen un horario de tancada, y tanca un horario, y sobre todo el hueco tanca una hora y la tipografía una otra. Y hay un momento que ya no puede entrar una noticia. Claro, eso también nos sirve de referencia para saber cómo se produía esta noticia. Una vegada que ha tancat y no está la noticia, vol dir que aquesta noticia es posterior. Pero es una mica estrany, sobretot a la gent que en general, que a vegades llegeix una notícia mal diari i l'endemà o millor troba el mateix diari en un altre lloc i resulta que aquesta notícia no hi és. I és simplement perquè durant el tiratge han canviat. Los motius, a vegades, pot ser de conveniència del diari, però a vegades no està tan clars de que sigui per això. I això és una incògnita per la majoria de nosaltres.
Mm-hmm. Bé, jo també he fet les meves indagacions com vosaltres, i el que sí diuen els russos és que no es tracta cap objecte, no poden dir que sigui un objecte, és una silueta el que han fotografiat de moment. Sí, ho han fotografiat amb càmera amb pel·lícula infraroja, i per tant no pot ser una il·lusió òptica en cap moment. Això és tot el que sap de moment.
Això sembla que queda molt clar que no és una il·lusió òptica, però el que és, em sembla que ningú està capacitat per dir-ho.
Que sí, exacte, i menys de dir que és un ovni.
És possible, clar, és possible que més endavant pues, el temps vagi aclarint algunes coses, però de moment és impossible de dir res concret. Mm.
La segona pregunta d'en Marc de Mollet era si els jeans de Vallgorguina existien en fotos, si hi havia fotos d'aquests jeans, fotografies.
Bueno, jo algo he vist publicat a través de revistes especialitzades. Concretament penso que era el número 2 de Quadernos d'Ufologia, en el qual doncs venien algunes fotografies publicades molt lesquetes i bastant borroses, perquè la impressió tampoc donava per molt, però que bueno, com a referència li pot servir. Penso que era el número 2 de Quadernos.
I per últim es va referir a l'informe Matrix, que vam tocar aquí un dia de a Sintonia Alfa, i que també està publicat en les revistes especialitzades amb diverses versions, i pregunta en referència a aquest informe si hi ha altres planetes on es donin les circumstàncies mateixes que aquí, que siguin visitats per extraterrestres o extra el que sigui del planeta que sigui.
És a dir, si admitim que la Terra doncs és visitada per naus tripulades per éssers intel·ligents i procedents d'altres planetes, és lògic pensar que poden existir dintre de la pluralitat de mons que pot haver en aquest univers infinit una sèrie de mons que poden tenir una evolució semblant, inferior o superior a la nostra, i que igualment són visitats per altres naus o altres visitants, no? Per tant, és possible dintre dels termes de la lògica, ara que ningú, absolutament ningú, pot afirmar o negar aquesta afirmació.
Passa un minut de 2:15. Esteu sentint Sintonia Alfa a la sintonia de Catalunya Ràdio. En Josep Duresa preguntava, es feia la pregunta i us la planteja a vosaltres, de que si els objectes volants no identificats venen de lluny, com han de venir, i travessen infinitats de milions de quilòmetres a l'espai, per què necessiten llums quan arriben aquí a l'atmosfera terrestre?
Jo penso que bueno, que aquesta és una tendència molt, molt humana, o sigui, el fet d'intentar explicar fenòmens des del patró, des del punt de vista més humà possible. És a dir, si, torno a repetir, no? Si admetim que la procedència d'aquests objectes és forània, la Terra és extraterrestre, hem de pensar igualment que el mitjà de propulsió que tinguin és impensable encara per nosaltres o pels nostres científics més avançats. S'han fet molts avenços en el terreny de la enginyeria i de l'aeronàutica, però que encara doncs estem fent els primers passos a la recerca espacial, i d'això doncs és una cosa evident. Per tant, vull dir, qualsevol sistema que nosaltres, diguem-ne, fem servir és irrisori en comparació amb els sistemes que ells puguin, diguem-ne, utilitzar per la seva vinguda a la Terra. I en quant a lo que un cop estiguin aquí utilitzin les llums, jo penso que és una evidència de que es volen donar a conèixer, de que han de cridar l'atenció. Vull dir, un objecte que es planta al Tibidabo a les 12 del vespre, que crida l'atenció de cents de persones, que al darrere seu doncs hi han comissions d'estudi oficials i oficioses, que desperta una inquietud pública, No és d'unes intel·ligències que vulguin dir, escolti'm, que no volem que ningú ens vegi. Vull dir, ells tenen, i de vegades ho han fet així, sistemes per evadir-se de tot el que els interessa. O sigui, que quan els interessa es donen a conèixer i diuen que estem aquí, i no ho diuen amb una mà amb alt i a través de la veu, sinó que ho diuen a través d'aquestes llums o coses estranyes que es manifesten als nostres cels. Penso que això abans ho parlàvem entre els components de l'institut i també estaven d'acord amb aquesta opinió.
Mm-hmm. Està d'acord, bàsicament.
Sí, indudablement.
Sí, totalmente de acuerdo, porque hay cantidad de casos en que los ovnis siguen a coches, aviones, además a objetos, y dentro de la casuística ovni hay un 33% en que los ovnis se acercan a vehículos terrestres y son quizás los casos que duran más minutos, son las persecuciones masivas. Sí. O sea, hay una estadística muy grande y es un efecto de hacerse notar. Eso está bien claro.
Yo recordaré unas frases tuyas, Ramón, que me impactaron especialmente, porque dijiste que ellos jugaban a un juego del cual nosotros no sabemos las bases. Y creo que es cierto. Es decir, cuando es manifiesta un objecte d'aquest tipus amb casos concrets com aquests que deia, no? d'un senyor que va amb el seu cotxe i que l'objecte doncs, li està jugant amunt, avall, és com si estigués anticipant els pensaments de la persona que està tripulant el cotxe en aquell moment. Jo penso que està jugant claríssimament amb aquell testic que està elegit ja prèviament. No sabem amb quin objectiu, no?
És una mica el que diu el Premi Nobel de Química Ilya Prigozhin quan diu que deu jugar als daus i, a més, els té trucats.
Sí, però hi ha una cosa també, i que quedi molt clara, que ells no estan per donar espectacle, Faran, però no, la gent es pensi que poden preguntar ara, oi, per què no t'arreixen a la plaça Catalunya i per què... No, ells no donen espectacle. Ells fan el seu treball i aquí és el que ignorem nosaltres, que és el que fan. Però espectacle no el donen.
De totes formes, una vegada van baixar sobre un partit de futbol a Florència fa l'any 54, no sé quan, i van aturar el partit de futbol perquè hi havia dos objectes a sobre de l'estadi de Florència. Bé, què més? També preguntava el Josep Dolesa, que fa anys o fa temps enrere havia sentit llegit una notícia de que la Unió Soviètica havien fabricat un material més lleuger que el plàstic i més dur que l'acert, i que si això podia, no sé, desvirtuar els nostres paràmetres de la física en quant a objectes voladors, si ho és un objecte fabricat amb aquesta matèria.
Això potser ho hauria de respondre un enginyer, no? que en sabria més de...
No recordeu aquesta notícia, no? En Miquel Roig donava testimoni del seu avistament d'una pilota a Vallvidrera, coincidint amb el temps més o menys amb el famós apagón que va haver a Catalunya l'any passat, a finals d'any passat. No preguntava res, només donava raó d'aquest fenomen. Voleu fer algun comentari? Sabeu d'algun cas més?
De Vallvidrera, relacionada sí, con una pelota, no. Me recuerda un poco al caso de Javier Bosque en Logroño, hace unos años, que se le paró un transistor que tenía, y parece ser que después analizando la cinta, porque este seminarista grabó los pitidos que transmitía esta esfera, analizándola, resulta que parecía ser que era una fuente de transmisión de datos. El asunto quedó después en el olvido. Podría ser, lo que pasa en aquella circunstancia, esa esfera o aquella luz entró un poco en la habitación, y en este caso ha pasado. Sí. Es la única diferencia. Però hi ha una certa similitud.
Sí, hi ha un altre cas anàleg, també, del dia 2 de febrer del 87, aquí a Barcelona, precisament també era exactament, vull dir, passava per davant d'una finestra i alguns veïns havien disparat fins i tot cartutxos d'escopeta de caça.
Mm-hmm. En Miquel de Reus us preguntava si l'avistament o l'experiència amb objectes volants no identificats afecta la memòria. Jo, per la meva banda, li diria que no solament els objectes volants no identificats.
Sí.
No, este no en comento.
Què més? No hi ha més preguntes, em sembla. No, els altres són testimonis que ens han donat i no hi ha més preguntes.
Thank you.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth. Consultes d'astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
I també cursos especialitzats durant tot l'any. Consulteu els vostres dubtes al Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth. Astrologia, tarot, quiroanàlisi, alquímia i càbala.
Telèfon 257 95 59 de Barcelona, 257 95 59.
Si voleu fer més preguntes o voleu donar més testimonis, podeu tornar a trucar al 201-7474, 201-7474, amb el prefix, com sempre, 93, si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. I mentre us prepareu les preguntes, sentiu un breu bloc de notícies que us interessen per aquesta setmana que entra.
Que dimarts dia 4 a les 8 del vespre Arden i Jack Wilken parlaran a la sala Abraxas de Barcelona sobre la música i les energies.
Dijous dia 6, Anand Crisòstom parlarà sobre geobiologia, influència de les energies del medi ambient en la salut. Serà a 8:45 del vespre a la seu social de l'Augen, carrer de l'Hospital número 100 de Barcelona.
Divendres dia 7, Salvador Carmona parlarà sobre la irrupció de l'espiritisme ante la ciència al Club Comèdia de Barcelona a les 10 del vespre.
Dissabte dia 8, el professor Alcaest dictarà a les 4 de la tarda a la seu social de l'Augen un curs gratuït i intensiu sobre astrologia, segundo grado, esotèrica i predictiva.
Diumenge dia 9, finalment, el mateix professor Alcaest dictarà a la seu social de l'Augen, a Barcelona, un curs intensiu gratuït d'astrologia primer grado.
Rebessada, bona nit.
La Rebessada?
Sí, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Com et dius, sisplau?
Francesc.
Francesc, endavant.
Mira, volia fer una pregunta. Si els ovnis, bueno, millor dit, si les naus dels extraterrestres tenen alguna relació amb les desaparicions del Triangle de les Bermudes.
Molt bé.
Després, i a veure si parleu algun dia del Triangle de les Bermudes.
Molt bé, ho farem.
D'acord.
Gràcies.
Adéu.
Bona nit, Francesc.
Terrassa, bona nit. Hola?
Terrassa?
Sí, hola, bona nit.
Soc Josep Maria de Terrassa.
Josep Maria, endavant.
Mira, l'altre dia, el dimarts de Setmana Santa, anava per l'autopista, la de Girona, i passat el peatge de Granollers, em va semblar veure, doncs, com si fos un edifici, i a dalt semblava com si fos tot un edifici, tot apagat, però a dalt com una terrassa, no? Amb finestretes il·luminades. Vaig pensar, dic que no ho havia vist mai, no? És que vaig continuar autopista avall i després això ho vaig veure a la dreta, no? Cap a l'est. Vaig continuar recte durant bastants quilòmetres i ho vaig quedar enfrente. Dic, carai. I després, quan vaig poder continuar, jo vaig veure sobre el Montseny, a mà esquerra. Que jo no m'ho pensava pas, dic, això no pot ser. Perquè, esclar, m'ho vaig pensar més tard. I em vaig donar compte que aquella llum no podia estar sobre el Montseny, quan ho vaig veure per primera vegada, no?
Sí.
I semblava, doncs, que tenia una forma com circular i unes llums que sortien com paral·leles, però com finestretes. I després, quan vaig fer el viatge de tornada, vaig veure, dic, si el Montseny no queda mai en aquest costat, no? És més, el vaig estar veient durant 15 quilòmetres, per lo menos.
Això quin dia era?
El dimarts.
Dimarts d'aquesta passada setmana.
21. Allà a les 8 o 5.
Molt bé. Espera que et volen fer una pregunta també.
Sí, hola, bona nit. Hola. Mira, com jo sóc d'aquesta zona, puc dir, més que res per veure si podem matisar, que tant l'autopista com les carreteres del voltant de Granollers, la Roca i tal, et trobes de que a vegades el Montseny està a la dreta, altres a l'esquerra i altres a davant, eh? I que les llums de la base militar que hi ha al Montseny, ja et dic, jo porto molts anys visquin allà i de tant en tant també et dona sorpreses. T'ho dic perquè si tens ocasió de passar-hi una altra vegada i la visibilitat és bona, en fi, seria interessant poder-ho constatar ara que et dic això, si té alguna similitud amb el que et va passar aquest altre dia.
Sí, home, a mi em va semblar que, vull dir, passat el peatge Granollers, el Montseny no queda a la dreta.
No, ben bé a la
dreta. No queda a la dreta.
No,
ben bé a la dreta. Doncs allò ho vaig tenir a la dreta. I a més, el que més em va estranyar és que fent 30 quilòmetres, dius, bueno, veus un edifici, el veus de lluny i és un punt de llum, no? Però jo vaig anava de pressa, anava a 140 per lo menos, no? I anava tot el rato, dic, carai, dic, ara la tinc de frente. I després, fins que quasi em despistava, no? Perquè em vaig mirar i el vaig veure just a dalt del Montseny.
Mira, des del peatge de Granollers, les llums de la base militar són més amples que el diàmetre de la lluna plena.
Ja.
Això t'ho puc dir.
Doncs igual era això.
I les llumetes, o sigui, no es veu una franja uniforme, sinó que es veuen ben bé punts. Sí, sí, es veuen ben bé els punts, eh?
Doncs devia ser això.
Ho dic perquè sóc de la zona i presenta bastant bé. No sé si ho és o no ho és, però et puc fer aquesta precisió.
No?
Sí, 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 es veu molt, eh? Et dic, tot i sent d'allà i veient-ho cada dia, d'en tant en tant, potser perquè tots en tenim ganes de veure més coses de les que hi ha, vull dir, enganyen a vegades, eh?
Sí, jo no havia prestat massa atenció, però avui que parlàveu d'això, dic, calla. Doncs igual és algo així, no? I a més, com que coincideix amb l'època...
Mm-hmm. Molt bé, Josep Maria, moltes gràcies pel testimoni. Ripollet, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Pere.
Pere, endavant.
Mira, aquest senyor que precisament diu que viu per allà a Sant Celoni,
uh-huh,
jo li volia fer una pregunta, i és que aquest diumenge passat, de 12 a 1, no li puc dir exactament quina hora era, no?
A la nit.
Sí, de la nit.
Uh-huh.
N'hi ha una claror estupenda. Algo meravellós. I jo des d'aquí, de Ripollet, a l'altura d'on estan aquestes llums, que es veu des d'aquí, com si fos una espècie de corona...
Uh-huh.
Cap a la banda de la dreta, o sigui, mirant-ho cap allà, tal com estic jo, a la meva dreta, pues, separats d'aquestes llums, uns dos pams, hi havia com una espècie, diguéssim, de... com si fos una peonza d'això, saps què vull dir, no? Un trompo, d'aquests de que juguen els crios, però posat al revés, i feia com unes llums entre blanca, blava, i tirant entre carbassa un color així molt semblant. I va estar durant uns 3-4 minuts, quieta, sense moure's, i de cop i volta es va apagar. O sigui, jo em vaig quedar parat, no?, perquè va ser la casualitat que estava donant una volta, i hosti, me'l vaig veure, i dic, coi, mira, què és això? I em vaig quedar mirant-ho, i de cop, pum, es va apagar.
Mm-hmm.
I això estava, pues, sobre l'altura, diguem, jo calculo, bueno, que sobre Granollers o Cardedeu, per ahí més o menys, o potser més amunt, perquè jo amb la meva mà, posada plana, el tapava amb quatre dits.
Mm-hmm. És molt, no?
Punta més aviat tirant a carbassa.
Va, d'acord, gràcies.
Mm-hmm. Vale.
Moltes gràcies, Fera. Ciutat Vella, hola.
Sí, hola, bona nit.
Hola, bona nit, com et dius, sisplau?
Pasqual.
Pasqual, hola.
Escolta, és per lo mateix que han trucat abans un senyor i també una senyora.
Mm-hmm.
Del dimarts de Setmana Santa.
Sí.
D'una llum blanca.
Sí.
I que deixava anar cap avall com si fos... Jo vaig comparar una mica com el ruixat d'un esprai.
Mm-hmm.
Vull dir, deixaven... Aleshores, jo vaig veure a 7:45 de la tarda des de la Porta de l'Àngel de Barcelona.
Mm-hmm.
En direcció Tibidabo.
Sí.
Mitja alçada. I, bueno, vaig veure això. Una llum blanca, vull dir, forta, no gran de diàmetre, no era gran de diàmetre, però sí important com per atreure-ho. Em va semblar que era un avió. Venia, diguem, em feia l'efecte, anava amb la meva dona, venia l'efecte que venia cap aquí i de cop i volta va deixar anar aquest ruixat. Vaig veure una cosa que és el que em va semblar més curiós, que aquest ruixat va fer una mica de moviment d'oscil·lació, és a dir, com esquerra-dreta,
mm,
vull dir, com si el deixava anar cap a baix, en direcció vertical, esquerra-dreta, va venir una mica més, va girar una mica, aquest ruixat es va posar molt lleuger, però vull dir, una miqueta de costat, es va inclinar, va desaparèixer, va tornar a aparèixer 4 o 5 segons i va tornar a desaparèixer. Total, vull dir, no sé, 15 segons com a molt. però vull dir, a mi el que em va sobtar més és veure-ho des de la Porta de l'Àngel, vull dir, amb una quantitat de gent impressionant. No sé si la gent se'n va donar compte o no, jo li vaig dir a la meva dona i em vaig quedar tan astorat que vull dir que jo no tinc ni idea si la gent en general s'hi va fixar o no. Vaig estar un estonament més caminant per la gràcia amunt en la mateixa direcció que ho havia vist i ja no vaig veure res més.
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Pasqual.
Molt bé, adéu.
Santa Coloma, hola. Hola.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Me dic que José María.
Sí.
I el 21 de març,
uh-huh,
a sobre dos quarts de vuit, vas veure com un núvol i a darrere com una llum. Uh-huh. És lo més o menys el que ha explicat aquest senyor abans.
Sí.
De cop i volta van aparèixer dos raigs de llum cap a baix,
uh-huh,
va perdre potència, va desaparèixer i una mica més endavant va tornar a aparèixer una altra vegada. La mateixa intensitat de llum se va tornar a apagar, van aparèixer els raigs de llum i van a tornar a aparèixer en el mateix sentit.
Uh-huh. I a on tu vas veure això?
Mira, jo estava a Santa Coloma i com més o menys l'orientació em tenia el Tibidabo a mà esquerra.
Uh-huh.
Jo mirava de cara a Montserrat.
Sí.
I anaven de cara, diguéssim, jo estava d'esquena al mar i anava en direcció a mar. Uh-huh. Tenint el Tibidabo a mà esquerra.
Sí, sí.
Serien sobre dos quarts de vuit i això va durar més o menys 10 o 15 segons i van fer un comentari perquè estaven esperant els nanos que venien de colònies i amb els monitors van dir, oh, mira un ovni, i va tornar, bon, ja t'he dit, 10 o 15 segons.
Uh-huh. Ja hem avançat molt si la gent ja accepta això tan lògicament. Mira, mira, si la gent ja fa el comentari aquest espontàniament, mira un ovni, ja hem avançat molt des de
és que 15
anys enrere fins ara.
Va ser un comentari de la gent jove, de los monitors.
Uh-huh.
Jo vaig comentar, dic, mira, quina cosa més rara. Però és que el cel estava completament net. De cop i volta va aparèixer com un núvol, uh-huh, transparent, o sigui, una mica opac, i com si tingués una bombilla per darrere, va començar a guanyar llum, i de cop i volta dos raigs de llum cap a baix. Va perdre llum, va avançar, va desaparèixer i va tornar a aparèixer, pues, no sé, en teoria una mica més endavant, en la mateixa direcció. Va fer el mateix i va tornar a desaparèixer. I ja no va tornar ni per un cantó ni per un altre i no el vas tornar a veure.
Mm-hmm. Molt bé, Josep Maria.
D'acord.
Moltes gràcies pel teu testimoni.
Vale.
Adéu. Gràcies, bona nit.
Adéu.
Sintonia Alfa.
Totes aquestes trucades, em sembla que només hi havia una pregunta concreta, la primera d'en Francesc de la Rebaixada, que pregunta si hi ha una relació entre les naus procedents de fora del planeta Terra i el triangle de les Bermudes. Què n'opineu?
Yo creo que puede ser que hubiera algo, pero hay que tener en cuenta que hay las corrientes del West Stream, que son muy fuertes, que van sobre unos 6 nudos, un tráfico muy abundante, tanto aéreo como marítimo, formaciones de tornados, de ciclones, bajíos, una zona muy peligrosa de navegación, y que los porcentajes de desapariciones tienen una explicación. No todo hay que achacárselo a los ovnis, puesto que no tienen que usar precisamente una zona determinada. Pueden usar todo el planeta y el espacio y otras superficies. Sí. O sea, no creo, puede ser que algún caso se dé, pero esto es muy difícil también de poner las manos en el fuego. Hay muchas leyendas, muchas historias, pero creemos también hay otra, quizás también el famoso en las islas de Alborán, y otros famosos triángulos descritos por diferentes autores, pero de eso hay opiniones para todos los gustos.
¿Voleu afegir alguna cosa? No, estoy de acuerdo.
Yo m'agradaria dir que, a pesar de tot, amb aquest angle de la Bermuda, igual que el mar del diablo al Japó, pues, s'han vist coses estranyes, objectes que no han pogut identificar, a vegades submarines o inclús naus que no han vist coses que no han sabut què podien ser. És a dir, que queda obert a qualsevol possibilitat.
Mm-hmm. Falten 7 minuts per les 2 de matinada. Esteu sentint a Catalunya Ràdio Sintonia Alfa, on avui estem parlant dels objectes volants no identificats que s'han vist el mes de març aquí a Catalunya. Penso que de tot el que hem sentit aquesta nit dels oients i de vosaltres es pot concloure que tant el dia 6 com el 21 de març sí, es van veure fenòmens als cels de almenys de Barcelona que indiquen que poden tenir relació almenys amb objectes volants no identificats. Esteu d'acord, suposo, amb això tots?
Sí, nosaltres pensem que sí, indudablement.
No es pot en cap moment confondre, sobretot el dia 21, amb un globus sonda? No. Pregunto.
No, jo penso que l'explicació del globus sonda ja me sembla que transgredeix una mica el temps, no? Si haguéssim de fer transgressions, potser sí. No, vull dir, un fenomen que és capaç de generar, com aquí doncs, moltes persones hi han descrit, una sèrie de vapors que tenen una evolució molt ràpida, molt dinàmica, d'apagament de llums, de torre encendre, etc. Això no ho fa un globus sonda.
Ni immediat. Sonda,
home, un globus sonda variat potser sí que ho podria fer, però és potser molta casualitat. Sí. A més, doncs en aquest sentit no s'ha posat cullerada, no? Cosa rara.
No,
sí, una pregunta. Es que solamente hago yo la pregunta siguiente. ¿Es que el resto de los años los meteorólogos están de vacaciones o solamente cuando se ven luces en el espacio se ven globos sondas?
Vale. I jo ara tenia dues preguntes. Amb respecte a la comunicació de la Carme de Sóller, de Mallorca, l'heu preguntat abans si havia tingut conjuntivitis quan va tenir l'avistament. Per què? Heu preguntat
perquè
això.
Són casos que a vegades s'han ocorrit, després d'un avistament d'aquests, de la forma tan espectacular com ho va veure ella, el dia següent es produeix aquesta espècie de conjuntivitis.
¿Teniu casos catalogados?
Muchísimos. Hay uno precisamente, concretamente, hace ya muchos años, en la base de Rosas, precisamente que ha habido una señora que ha reportado unos casos en Rosa. Los centinelas que estaban aquella noche de vigilancia, todos fueron tratados con conjuntivitis cuando salió una bola del agua. Estábamos todos presentes y en aquel momento yo también me encontraba. Incluso los perros policías de la base se lanzaban contra los guardianes. En los microondas. Esto hace muchos años se publicó algo en una revista, entonces ahora ya no existe, y nosotros hicimos un trabajo al respecto. Fueron las cosas que ocurrieron allí duraron 3 días, incluso algunos centinelas llegaron a disparar a algo, pero no encontraron los restos al día siguiente.
Sempre que hem parlat d'aquest cas a l'estiu, aquí a Catalunya Ràdio, a l'espai del que volen aquesta gent.
Bueno.
També l'heu preguntat al Carme de Mallorca si se li havia alterat l'estat anímic i ella va dir que sí, que tenia l'estat anímic alterat abans del fenomen. Això és que tenim altres casos semblants.
Sí, és característic que la majoria de les persones tenen un canvi, es produeix un canvi. El que a mi m'estranya una mica és que es produeix abans de l'avistament. Però tampoc no és tan d'estranyar, puesto que a vegades sembla que preparin d'alguna manera les persones que han de veure el fenomen i bueno, passen aquestes coses. No? Després, ha dit que després de l'avistament va tindre una sensació de tranquil·litat, de pau. Vull dir, també és una cosa bastant característica. Per tant, vull dir, ja és bastant normal, no?, que passi alguna cosa, no?, anímicament.
Ens queden 2 minuts per acabar el programa. Potser us pregaria que, si teniu casos semblants a aquests que s'han donat aquest mes de març aquí a Catalunya, altres indrets del planeta o a Catalunya, us expliqueu ràpidament amb aquests 2 minuts que queden.
Molt escutament, donaré també a conèixer, que encara estic en preliminars d'entrevistes i de més, un cas que va succeir 7 dies després d'aquest del dia 6, o sigui, va ser el dia 14.
14, sí.
Concretament, una urbanització propera al terme de Brera, en el qual doncs, l'observació va començar il·luminant la muntanya Montserrat des del seu darrere. L'objecte es va aixecar, va fer diverses evolucions i giros molt bruscos. Cada cop que passava per la vertical del cotxe dels testimonis es produïen una sèrie d'interferències en l'aparell de ràdio i en acabat doncs, va fer una caiguda en fulla morta i va desaparèixer en direcció a Barcelona. Això succeïa el dia 14, és un dels avistaments que no s'havia comentat i que val la pena doncs, també referir-los perquè es pugui... Doncs...
Sí, vull dir que també s'ha vist des de Sant Feliu de Codines, es va veure també aquest fenomen, me'l va comentar Antoni Rivera, que havia vingut avui, per cert, aquí al programa i no ha pogut per una circumstància. però també va comentar això del dia 14 en concret, sí. Digue'm, tu volies dir alguna cosa?
Sí, jo com que pràcticament veig que estem acabant, tenia que dir una cosa. No és cap, o sigui, és un tema més sociològic que d'això, no? I és que arrel d'aquests avistaments del dia 6 i del dia 21-22 de març, penso que és una ocasió de les poques que hem tingut de que una gran quantitat de gent hagi vist això. Llavors, de cara a poder fer un estudi més seriós, pregaria que tothom que estigui interessat en el tema i hagi tingut algun avistament algun d'aquests dies, ens escrivís una targeta postal en l'institut, al carrer Bolívia, número 19, Baixos, Barcelona 18, indicant doncs bé les seves senyes personals, telèfon i tal, perquè ens posaríem en contacte amb ell i podríem fer un qüestionari més ampli.
Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per haver vingut avui aquí a parlar dels ovnis a Catalunya aquest passat mes de març. El programa d'avui ha comptat amb les veus de Magda Llurba i d'en Paco Vila. Serà fins al proper diumenge, dia 9, a Sintonia Alfa, amb un tema enigmàtic. No el diem avui.